Mas a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que a més és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre quatre varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
Pare, estic supercontenta amb l'Acadèmia d'Anglès Authentic English.
Ah, sí? I què fan que estàs tan contenta?
Doncs parlem anglès des del primer dia. Mirem audiovisuals en comptes de llibres, també fem debats, jocs, cantem i tot en anglès.
Ah, que original.
Sí, estic tan enganxada que l'anglès s'ha convertit en el meu hobby.
Ostres, doncs jo també m'hi apuntaré.
Truca al 93 511 84 40 o vens amb mi. És allà el mercantic darrere el Cafè Belgrado. I ara també són al Trade Center Sant Cugat.
Vinga, doncs, anem a l'Authentic English.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Like show business, like no business I know. Everything about
quan arriba aquesta hora i sona aquesta música, comença el Molta Comèdia. Avui estem contents perquè tenim uns visitants d'honor. Uns visitants que estan a casa seva. Tenim amb nosaltres a Míriam Alemany i... M'he quedat burbellat.
El Carles
Martínez. I en Carles
Martínez.
Deu ser de l'emoció. En qualsevol cas, però abans de tot això, comencem. La homilia del Molta Comèdia. Abans de que comenci, escoltin per favor aquestes paraules.
La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Paraules que acaben d'escoltar són les de Maria Sabater, la primera locutora de EAJ1 Radio Barcelona. Les primeres paraules emeses oficialment per les ones espanyoles des d'una emissora espanyola, en aquest cas des de Barcelona, des de Catalunya. Era el dia 14 de novembre de 1924. Demà farà 90 anys. Ràdio Barcelona, ràdio en general, ha estat un element important en la meva vida personal, tant pel que fa a la informació com pel que fa al lleure, a la cultura. Per mi i per molta gent, sobretot en la dura i fosca postguerra espanyola i sobretot quan no existia la televisió, que contra tot pronòstic no la va matar, però sí que la va canviar. La ràdio va ser una via per la que moltes persones van poder assistir al teatre. Aquelles funcions del Teatro Invisible o de Radio Teatro, que va dirigir durant molts anys Armando Blanc, amb veus com les de Ricardo Palmerola, Juan Manuel Soriano, Maria Morera, Josep Maria Angelat, Encarna Sánchez, i un llarg etcètera de noms que tots tenim en la nostra memòria personal. Els de certa edat, vull dir. Escoltar La Fuerza Bruta, de Jacinto Benavente, l'any 1941, era una novetat, però encara més poder escoltar Canigó, de mossèn Cinto Verdaguer, el 17 de maig de 1945. Segur que va fer plorar a molta gent, sobretot els que havien perdut la guerra, o escoltar Shakespeare, Macbeth, una versió de Pedro Voltes dirigida per Juan Germán Schorder 2 anys després. Jo vaig poder assistir als concerts des del Palau de la Música, concerts de l'Orquestra Municipal de Barcelona dirigida per Eduard Toldrà, escoltant la ràdio. Molta gent accedia a aquesta música. Sí, la clàssica, a través d'una ràdio de làmperes que de tant en tant es fonien i calia canviar. I no parlem de tota la música popular, de la música anomenada moderna, incluïda la música de jazz, els tangos, els boleros, els cantants i les cantants, les vocalistes, que ens portaven tota mena de cançons, d'il·lusions, de llum i color, a unes vides inevitablement grises, per no dir negres. 90 anys des de la primera emissió de EAJ1 Ràdio Barcelona. Felicitats, estimada ràdio, des d'aquí, Cugat.cat, que va començar com Ràdio Sant Cugat. Felicitats!
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Ai, senyor Eduard, la ràdio. Ai, senyor, quins records que em porta la ràdio. Les radionovel·les o el teatre radiofònic, com bé deia. Ui, mare meva, si n'havia fet jo. Mare meva.
Vostè deve fer ràdio, Isabel.
I tant que havia fet ràdio. Mireu, jo vaig començar fent de nena, després de dama joven, després de dama. Després, quan em van dir que havia de fer d'anciana, ja me'n vaig anar, dic, sí, home, escoltin.
Sempre em sorprèn, eh?
Sempre, sempre. Una que té cops amagats.
Cada dijous vostè em sorprèn amb alguna cosa.
Ai, sí. Sí, oi, esperi el que queda, eh? El que queda d'any. I se'n recorda de les xarles femenines. La senyorita Pompadour. I l'Helena, l'Helena Francis, la meva gran amiga, l'Helena Francis, que escolti, miri, miri l'Helena. Ai, se'n recorda, escolti, si li expliques el que m'ha arribat, lo que, ara com que ja és morta jo puc dir, sap qui trucava molt, l'Helena Francis?
Qui?
Aquest que se'n parla ara d'Extremadura, el Monago.
Què diu ara?
Aquest sí, aquest home veu que és molt fogós i trucava molt.
I que preguntava pel seu... Bueno, per, què havia de fer, amb perquè, els bitllets?
No, amb els bitllets. Bueno, amb els bitllets no ho sé si trucava per bitllets. Trucava perquè ell és molt fogós i pues, necessitava això, pues, fer-se un bon bany a la platja de les Canàries.
I s'anava a Canàries,
A les Canàries, fer-se un bon bany. Hi ha homes que tenen, doncs, això, problemes, problemes per l'amor, i d'altres que tenen amor a l'art, com en el gran Verdaguer. Gran Verdaguer, que tenia aquells dilemes entre fer de pagès, fer de capellà, fer de poeta. I pues per això expliqui.
Som-hi. La vida en alemany i en Carles Martínez, abans m'he quedat bloquejat amb el teu nom. Et mirava, i saps què passa? Que et veia, no sabia si eres en Cambó, o si eres en Companys, o si eres en Carles Martínez. M'ha quedat la cosa una mica així. Bé, jo abans de començar a parlar del Bon Ànim Mossèn Cinto, que teniu previst fer a la Biblioteca Central d'aquí de Sant Cugat, voldria dir a tothom que en el programa estava anunciat pel dia 18, dimarts, i en canvi això serà el dia 17, dilluns, a 8:45. I ara, dit això, que tothom ho tingui molt clar, comencem. I la primera pregunta seria, per què mossèn Cinto?
Per què mossèn Cinto? Perquè és el nostre Homer, com a mínim. És, jo tinc la sensació que des de l'inici de la decadència del Regne d'Aragó en aquest país, des d'Ausias March, no hi ha hagut una figura tan poderosa. Ell encarna el restabliment i a dalt de tot del geni de la llengua, per mi. És el gran escriptor que a partir d'ell És una miqueta, en el cas català, per mi, mossèn Cinto exerceix un poder paral·lel al que exerceix Shakespeare a Anglaterra. Ell ho arrossega tot. És poeta panoràmic, és líric i és èpic. Té lo d'Homer i té lo d'Hesíode. Té les dues coses. És delicat amb una floreta i és tremendo amb una batalla, no?
Pensant en la seva biografia, en la seva història, és una obra, com apuntava abans la nostra companya Isabel, que va començar com a pagès, però ja va alternar de seguida això del pagès, anant al seminari, va alternar començant a fer aquell tipus de poesia una mica bucòlica, aquell tipus de poesia de les flors, dels rius, de les aigües, dels cims... Però, com deies molt bé, després això va anar entrant en un altre vessant. Va anar augmentant. De fet, és un creador, en el fons, és un creador del que podríem dir la literatura catalana.
Sí.
Som fills, en aquest moment, d'aquest on ets, vaja.
El Canigó és el gran cantar de gesta modern que tenim. Es parlava de que hi havia un cantar de Guifré. No s'ha trobat encara. Però es parlava de que hi podia haver hagut un cantar de Guifré. En tot cas, sí que és veritat que amb el renaixement d'aquest país, amb la Renaixença, apareix un monument, una catedral, que és Canigó. És l'Atlàntida, primer, una cosmogonia, i després una mitologia nostra, Canigó.
A més, pensarem en un autor que, de molt jove, perquè estem parlant de 30 i pocs anys, fa dues obres que són cabdals.
Sí.
Amb una edat, diguéssim, podríem dir, jove, potser pensant de la forma com es funciona avui, perquè potser anant a la seva època, que va néixer el 1845, i a partir d'aquest moment està bolcat amb tot això, però en canvi té una vida també molt àmplia, no?
Sí, sí. Sí, sí, bueno, clar, ell a veure, ell és curiós, no? Ell neix en una zona, neix en la zona de la Catalunya profunda més forta, ell neix en la plana de Vic, llavors ell és el gran poeta, és el gran poeta antropològic d'aquest país, penso jo.
Això m'agrada, això que acabes de dir.
És el gran poeta antropològic. Ell fa un retrato del paisatge i a partir d'aquí col·loca l'home. És meravellós.
Com ha muntat l'espectacle? Actueu tots dos, evidentment, tots dos...
Primer posar-nos d'acord amb què fèiem, perquè és que realment la seva obra és tan extensa.
Que és difícil.
Com una vegada que vam fer un espectacle sobre el segle d'or espanyol i vam dir, Déu meu, parem, perquè és que cada vegada que entràvem anava entrant més, i això és una locura, no? Realment. Llavors, finalment vam decidir centrar-nos en el recull Pàtria.
Que és posterior.
És posterior
a l'Atlàntida i el Canigó. I ell d'allà hem agafat unes quantes poesies.
I res, agafar una mica de cada, que fossin poesies que ens diguessin alguna cosa, és que totes ens diuen alguna cosa, perquè realment és un coneixedor impressionant també de l'ànima humana, no? Del paisatge i del paisatge humà intern. I n'hem triat unes 8 o 9, i per això ens hem...
Té una oda a Barcelona, sí, per exemple, que crec, m'atreviria a dir, amb tots els respectes, que ni cap poeta ha fet allò mai.
Que és posterior a la d'Aribau.
És posterior a la d'Aribau. És un... Bueno, no sé, el que ell coneix de Barcelona no ho coneix ningú. Tinc la sensació... Bueno, és una meravella, és una meravella.
A part que això després, amb els anys, dintre de la seva biografia, tots aquests aspectes, tot aquest viure amb el conte de Güell, després aquesta marxa, estar a la Transmediterrània, doncs, a la Transatlàntica, tot aquest aspecte també aporta una gran quantitat de potència biogràfica, personal, que ella deu transmetre perfectament quan escriu.
I tant que sí.
A part després, els problemes d'exorcisme, etcètera.
Ah, val, tot això, sí. És clar.
M'agrada molt aquells reculls que té d'amusen amadíssims enemics, i quan, bueno, els estudiava a l'Institut del Teatre, me'n recordo, amb la Rosa Victòria Gras, i...
Bueno, feu exercici sobre...
Sí, amb ella sí. Sí.
Em deixes una mica parat, eh?
Sí.
De la veritat.
Potser sóc l'única promoció, perquè me'n recordo que fèiem un tipus de treball que no l'havien fet les anteriors, però... En aquell curs concret a tercer, amb la Rosa Victòria Gras ens vam dedicar a analitzar...
És un prosista fora de sèrie.
Tot així, sí, sí.
És un prosista fora. El Pla deia que ell tenia el geni de la llengua. Josep Pla deia això.
Sí, sí, sí.
I té tota la raó del món. El sents parlar... O sigui, ell escriu en un català pre-Fabrià. Jo quan el sento, sento el pàlpit de lo que he sentit a parlar a casa. O sigui, amb tots els respectes, avui dia quan es parla del poeta del poble es parla de Miquel Martí Pol.
Sí.
Però jo a casa meva, els meus pares, els meus avis i la meva família, quan parlaven del poeta del poble només n'hi ha un, mossèn Cinto.
Sí, sí.
Aquest era el poeta del poble que jo recordo de petit a casa. El Bardo, per això fem menció a la imatge del Bard. Que dius, hi ha molts poetes, però hi ha molt pocs bards. Alguns ho són. Robert Burns ho és. És un bard escocès. Mossèn Cinto és el bard català, penso jo. És un senyor que baixava amb barretina a Plaça Catalunya. Com Robert Burns podia baixar a Londres tranquil·lament amb boina escocesa i faldilla. No és fer només el número. És que parla el cantó de la terra. És per això he parlat, he insistit abans, és un Homer, és un Hesíode, és un cantó, baixa amb la seva lira.
Aquesta selecció que comentava abans, que evidentment ha de costar molt, encara que ho hagi centrat doncs, en Pàtria i a partir d'aquí ho hàgiu fet, a la vegada teniu una companyia, feu vosaltres els dieu Verdaguer, però a la vegada teniu una companyia amb música.
Sí. Sí,
com,
sí.
Com ho heu combinat, això?
Amb el Pau Danut.
Sí.
Toca el cello i és una persona que ens avenim moltíssim. Tenim un feeling artístic que no ens hem massa de dir res per entendre'ns, no? Ja és la quarta vegada que col·laborem junts i bueno, no m'imaginava aquest espectacle sense ell i que pogués fer una miqueta com d'acompanyament sonor a tot això. I hem deixat també molta llibertat, vull dir, a partir dels assajos... Com entrava ell.
Perquè ell intervé mentre vosaltres esteu dient a Verdaguer,
sí.
O quan acabeu, llavors ell fa un interval, diguéssim, musical?
No, intervé amb nosaltres. Intervé amb nosaltres i puntualment, vull dir, és de reforç. Està més en un segon pla, vull dir que el que prima és la paraula, que ja és prou important i
però
no necessita
música,
res
manera,
més.
És música seva?
Sí, sí, sí.
Ah, això està molt bé. No, perquè a vegades hi ha aquest tipus d'acompanyament que es produeix doncs, aplicant un tipus de música
sí,
que es
veure,
considera
amb
adequada.
Amb l'emigrant sí que fa una referència realment amb l'emigrant, però són arranjaments seus i puntuals per ajudar a visualitzar en alguns moments.
Què diríeu als que es poden escoltar perquè el dilluns estiguin a la biblioteca? Què els hi diríem?
Que si volen sentir el pàlpit de la terra que vinguin dilluns. Perquè si ho fem bé, i espero que ho farem bé, ho sentirem.
Bueno, jo penso que això està... Vaja, jo ho tinc clar. Que ho fareu bé, ho tinc clar. Altra cosa és veure... A vegades jo penso, quan hi ha una cosa com aquesta, dir Verdaguer, i mossèn Cinto... Doncs per molta gent pot sonar d'una forma estranya, no? Estranya vull dir, per desconeguda, per una banda, o per poc coneguda, si no desconeguda, poc coneguda, o per situar-ho en un tipus, en una manera de poesia que pugui dir, home, això avui, 2014, vols dir? Entenem el que vull dir, no?
Sí,
sí, sí. Nosaltres sempre, la dificultat d'això és... no aportar tant el dir-ho, sinó d'alguna manera haver fet nosaltres la digestió abans per poder-ho servir, no? D'una manera, perquè evidentment sí. És un llenguatge que no és fàcil, sí. Proper ni senzill. Es demana sempre d'un esforç, no? Tant pels seguidors de Verdaguer, que per ells ja serà habitual, però per una persona que no hi estigui avesada.
La tria tampoc no s'ha fet des del... allò de dir, calla que convé, o sigui, des del càlcul mental.
No.
En absolut. És una... Si no és una cosa que s'ha viscut a casa, i tampoc no tinc tanta edat. Estem parlant de fa 4 dies. O sigui, de petit, tu et cries amb una família catalana, Mai es parla de política, mai es parla de res, però aquest és el poeta. Això se sap. És... antropològicament no falla. A tots els pobles, quan jo era petit, a tots els pobles o ciutats, hi havia dos pastisseries com a mínim. Una que es deia la Montserratina i l'altra que es deia el Canigó. A tots, eh? Com el bar esport, quan entraves en un poble que hi havia bar esport a tot arreu, doncs no fallava. A Terrassa hi havia el Roger, hi havia el Canigó, hi havia la Victòria i hi havia la Montserratina, per dir-ne quatre. I ara hi ha el Turull. Però vull dir que hi t'anaves a Sabadell i un tant del mateix. Algo passava. I plaça mossèn Cinto Verdaguer. Llavors, i el meu avi, un senyor que sabia... no sabia escriure una frase en castellà, no sabia articular una frase en castellà, però no sabia escriure en català, però se sabia trossets de memòria de les muntanyes regalades sobre les del Canigó. Això, en l'hort, el sents i dius, què passa? D'on ve això? Això és un sonido, és un so. És com el so d'una cançó. És una cosa que fa 150 anys que canta, canta per l'aire.
Aquest efecte, per exemple, aquest que apuntaves tu ara, per exemple, de la música... Sí. Clar, Verdaguer ha sigut musicat per
sí.
I és un tipus de música que ha arribat d'una forma total, doncs, popular.
Sí, sí, sí.
Popular,
sí,
sí, sí. Quan a vegades es pot pensar en aquests moments, que això no era així. Això que dius tu, la gent se sabia de memòria determinat tipus
de fragments. Sí, sí, comú, sí, sí.
Bueno, doncs jo us auguro que això serà un èxit, que tindreu la biblioteca plena. El problema de la biblioteca és que és un espai petit,
sí.
Però en definitiva m'imagino que sí. Tota aquella zona...
I ens anirà bé per això, perquè també hi ha una altra cosa que també... quan es parla de mossèn Cinto estic molt d'acord. Hi ha totes aquestes connotacions, però a més també a vegades hi ha una imatge allò de dir calla, que tot ha de ser... tot ha de ser inflamat i els temps sí que canvien. I es pot inflamar de moltes maneres. Vull dir que també hi ha maneres modernes de dir-lo.
I tant, segur.
Que és
segur.
Molt agraït poder-ho fer.
Segur,
també.
Segur.
També és revisitar-ho una miqueta, així com ho fem també amb Shakespeare, també és també amb un poeta d'aquesta dimensió, també es tractaria a vegades, seria un experiment agradable també agafar poemes que els hem sentit tota la vida, dir-los i sentir-los d'una manera diferent, també. Això caldria, també, per no...
Però per això, per exemple, abans, com em sorprenia, com comentava la Míriam, el fet aquest de l'Institut del Teatre, perquè jo penso que aquest determinat tipus d'autors haurien d'estar constantment.
Amb Rosa Victòria Gras.
D'aprendre constantment.
I,
per
això, i fa 20 anys, perquè és just quan vas sortir.
El Carles. Mira, fem una cosa, parlant d'inflamat i de cosa inflamada. Seguim amb això. Això que escoltem en aquest moment és Vistes al mar. Vistes al mar d'Eduard Toldrà. Que Eduard Toldrà... representa també dins d'una època determinada aquest florir d'un tipus determinat de música que buscava, es mirava amb el Lied alemany, sí, es mirava fent una música també, composar una música que fos per tothom, però que a la vegada tingués una qualitat.
Sí,
no?
Home, en aquests moments quan hi ha atacs des de Madrid cap a el que passa aquí, diuen mossèn Cinto, Jacinto Verdaguer, Hegel, diuen. Hegel.
Bueno, jo vull parlar amb tu també, Carles, en aquest cas, perquè estàs al Teatre Gaudí, una altra figura, per cert, Gaudí, que tindríem molt per poder enraonar. I estàs fent una cosa que es diu Cambó-Companys. Però d'entrada haig de dir que quan vaig veure les primeres fotografies em vaig quedar parat, perquè sobretot amb Cambó estàs clavat, eh? La mirada camboniana et surt. Cambó-Companys en aquest moment és un tema que m'imagino que deus rebre una quantitat doncs, de resposta de la gent que et deu dir, escolta'm, acabo d'escoltar aquest discurs que va fer en Cambó a les Corts Espanyoles l'any 1934 I és com l'escoltés, com si ho hagués fet ahir.
I tant que sí, i tant que sí, cada dia. Això ho vam fer amb el Frederic Roda, això fa 26 anys que ho vam estrenar.
El Frederic Roda Pérez, el fill d'en Frederic Roda, que creador de la, del FAT, en el seu moment,
sí,
que és el seu fill.
Sí, el teatre, Fàbregas. El teatre de... Frederic Roda Fàbregas.
El pare, i ell és Frederic Roda Fàbregas, és veritat, perquè ell, el pare Pérez, és veritat. Val. I és una producció del Teatre de Ponent de Granollers, sí, que porta,
sí,
en Frederic.
Sí, i això, ja ho això ho vam estrenar, amb això vaig debutar jo, amb aquesta feina. El Socialet de Terrassa l'any 88, vam fer això. I ara ho hem reposat després de... Des del 93 va ser l'últim bolo que vam fer. Vam fer tot Catalunya. Això ho vam fer en aquells anys. Però en aquells anys no hi havia l'agitació d'ara.
A 21 anys, doncs.
Més fa 26.
Sí, 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 sí. Sí. I ara, fa poc, el Frederic m'ho va proposar de tornar-ho a fer. M'ho va tornar a proposar, allò de dir... crec que és un bon moment ara, però no tant perquè sigui una cosa des de l'oportunisme, en absolut. És purament de que ara hi ha moltes coses... O sigui, hi ha molts moments del Cambó i del Companys que de sobte et porta sorpreses que no te les esperaves, de veure mirall de coses que s'estan passant ara en aquests moments.
Perquè es tracta dels discursos, en els dos casos, el discurs, sí, no, el que va fer en Cambó les Corts espanyoles...
Primer vam trobar el discurs del Companys, és el discurs que fa el Companys quan surt de la presó. Després de guanyar el Front Popular les eleccions, quan els treuen de la presó, i el discurs en el qual el Companys dona les explicacions respecte al 6 d'octubre. I després nosaltres vam buscar què deia el Cambó a Madrid respecte del 6 d'octubre. I és veritat, el Cambó llença un atac contra el Companys i contra el govern d'Esquerra terrorífic. Però, com amb aquells pajarracos de Madrid els hi pica la cresta, això el Duran Lleida no ho ha fet mai. Ni ho farà. No, 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 és impressionant. O sigui, el Cambó, que té una, que tradicionalment doncs, té una mala fama, jo suposo que és degut també a lo que representa el trauma de la Guerra Civil i la postguerra i tot plegat, no?
Jo diria potser a la postguerra.
I la postguerra.
Molt més, possiblement, sí, pel que va passar, sí, a la postguerra. Més que abans.
Però, esclar, és un home que la defensa que fa de Catalunya és absoluta. És absoluta.
Bueno, les raons en Cambó amb aquest discurs
la defensa, són,
sí, són les raons que en aquests moments estem sentint.
Sí.
És que el que resulta, doncs, per una part encoratjador i per una part desencoratjador és veure com no hi ha ni hi ha hagut cap mena, al contrari, podria dir que hi ha hagut una accentuació de determinat incomprensió i menyspreu.
Ell ja ho diu, en l'any 19, quan ell és ministre de Foment, hi ha un moment que té un discurs que diu una frase, bueno, està ple, és una mena de Churchill, ell és eloquent i té frases d'aquelles que et queden. Hi ha un moment que diu, els diu a Madrid, en les Corts, vostès ens estimen amb el cap però mai amb el cor. Ja està. I els ha matat.
Sí, sí, és una explicació certera, eh?
Però certera. O sigui, ell era un home temut, no m'estranya, temut a Madrid. No és allò de dir, a veure què diran. No, 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 no. Digui el que digui, ho diré millor que tu. O sigui, és d'una potència terrible. Aquest sí que era l'home d'aquí a Madrid. I ha sigut ministre de Foment i és un home que la construcció des del seny... clar, és un home que ell... Aquest discurs és de l'any 34. En aquest discurs, el nivell de desespert que hi ha és molt gros. Perquè fent les coses a la manera que ho feia ell i la Lliga... Vull dir, el nivell de construcció espanyola que aquesta gent van fer és impressionant. I no hi ha res a fer.
Tu fas el Cambó, evidentment, en castellà, perquè ell va fer el discurs en castellà,
sí.
I el Companys, naturalment,
i el Companys,
en català.
En català, sí.
Bueno, en lleidatà,
sí, diríem. Sí, és una cosa, però és d'aquesta vegada. La vegada que ho vam fer, quan fa 21 anys, quan ho vam fer, no perquè teníem... el cap en un altre lloc, teníem el cap més amb el que és el potencial teatral que té l'oratòria mateixa, no? Les possibilitats teatrals que té l'oratòria. Estàvem treballant molt més en aquest aspecte, no? Però un dia li vaig suggerir al Frederic, vaig dir, espera't un moment, passats els anys, per què no provem això, a veure com guanya, no? I realment guanya molt, sí, sí. realment.
S'ajusta, en qualsevol cas s'ajusta a la realitat.
Sí, 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 a més ell era fill d'una zona que és molt, molt a prop d'on són els meus, vull dir que és l'altre cantó de la carretera, no parlen gaire diferent.
La resposta del públic en general, deia abans que et deus trobar, en què et trobes? Què et diuen?
Sobretot el públic, a part de que li agrada molt, el que els sorprèn és el cambó. És una cosa que a mi... Ostres, el cambó diu això, el cambó fa això, ostres...
Un prejudici, vols dir...
Hi ha un prejudici que jo crec natural, potser, que ve de la postguerra, que ve de la... de la demonització de la Lliga, també.
No, aquí això...
Jo crec que hi ha aquest aspecte.
Aquest punt és important. Abans parlàvem d'aquest possible desconeixement de Verdaguer, i també ara podíem tornar a anar, anem a parar també un desconeixement,
sí,
també.
I del Companys fet. També. La figura del Companys és una figura romantitzada. El tenir el tràgic final aquest, la figura del Companys ha quedat com... Però, al tanto, el Companys... gran part del discurs ja és un enfrontament amb el d'en Cas.
Sí, sí, sí.
I el Companys és d'una autonomia forta, però en aquella època encara no es parlava d'independentisme. És ara. Perquè els països evolucionen.
Ell parla de la República Catalana dins de la Federació de Repúbliques,
sí,
Ibèriques.
Sí, sí. Vull dir que el Companys també és un individu que té una part de seny molt important. En tot cas, els números de la història, el destí, li juga una mala passada. Però aquesta imatge que s'ha volgut donar a vegades del Companys, de dir una imatge pseudo-romàntica, sí. Sí, però també hi ha una part de fermesa molt forta en ell,
El que sí que és veritat és que un final com el que va tenir marca tota una trajectòria.
Sí, marca tota una trajectòria, sí.
Discutible.
Sí, sí, exacte, sí. Ho marca i ho tapa tot. I és molt important en aquest discurs veure també els claroscurs d'ell. La complexitat de la seva posició, també.
Bueno, estàs fent aquesta obra fins al dia 23 d'aquest mes de novembre i no sé si hi ha sona possibilitat de continuar o... O els teus compromisos fan que això sigui difícil?
Hem de fer una miqueta d'agenda. Hi ha voluntat de continuar. Hi ha voluntat de continuar i, a ser possible, fer-ho per tot Catalunya una altra vegada, perquè és el que havíem fet fa 21 anys. O sigui, nosaltres, biblioteques, centres culturals, teatres, vam estrenar-ho al Socialet de Terrassa, però després, automàticament, al cap d'unes setmanes, vam anar al Condal a fer-ho, a les tardes, 3 setmanes. I vam anar a convidats a Madrid, pel Cercle Català de Madrid, vam anar a fer 3 funcions a Madrid en l'any 89.
I no es van entrar.
Eh?
No es van entrar.
Com els dinos van?
No van venir,
no es van entrar alguns d'allà amb banderes.
No, ara sí entrarien. No, no, aquella època no. Aquella època ho veia una acció cultural, no?
No, i en aquell moment sí que era veritat que qualsevol, de fet...
Els hi van cantar, sí,
no,
sí.
Anava el Raimon a cantar a Madrid i no passava res.
I no passava res, exacte. Vam anar-hi en una època que això era un acte cultural que no s'enriquece a tots.
Exacte.
Era un acte cultural que nos enriquece a todos i tots molt contents i un peloteo que no vegis, no, ara no, ara això, jo m'imagino que
jo
sí.
Jo crec que a Madrid bolos no sé si us en sortiran.
Els bolos s'acabaran aquí.
No. Encara que féssim el Companys en castellà, no, ara no.
De tota manera, està bé que pensem que això és possible, que això que hi hagi una continuïtat. De fet, amb l'encarregat us ha passat una mica això, sí. L'encarregat va estar un gran èxit, i després ha tornat una altra vegada, i a mi em sembla que hagués pogut continuar probablement.
Vam prorrogar una setmaneta, ara. I anàvem 3 setmanes i vam prorrogar una setmaneta.
Per això.
Però sí, hagués pogut.
Per això et dic.
Sí, sí.
O sigui que, en el fons, hem de ser una mica optimistes, intentem-ho, com a mínim, i a pesar de tots els titulars que hi ha hagut entre diumenge i dilluns i dimarts i dimecres, a pesar d'aquests titulars... Doncs pensem que això està encetat, està en un camí que ja sí. Tira endavant. Sí. Per tant, benvinguts per fer el Mossèn Cinto, estarem per veure-ho i per felicitar-vos segur. I benvingut a tu, Carles, perquè facis aquest cambó companys que esperem que també tindrà possibilitat de fer-se per tot Catalunya. I si es fa per tot Catalunya, hauria de venir a Sant Cugat.
I tant que sí. I tant que sí. Fins i tot a Sant Cugat, i a més hi ha una voluntat. Nosaltres n'estem parlant, no? Ens faria molta il·lusió poder-ho fer al Parlament, això. Ah. En el mateix Parlament.
Estaria molt bé.
I per descomptat que vingués a veure'ns la classe política nostra, des de l'alcaldessa d'aquest poble fins al president de la Generalitat, estaríem molt contents que la gent, mica en mica, i quan puguin, anessin passant per allà.
Tu vols dir que els hi faríeu una classe d'oratòria.
Bueno, jo vaig estar el dia de l'estrena, però jo no ho havia vist fa 25 anys. No ens coneixíem, a més, i clar, em va sorprendre molt, no? Perquè a més és com d'una factura impecable i és molt sobri. I a la mitja part, com que és un teatre petit i tot se sent, que vinguin els polítics i n'aprenguin, no? Un deia, l'altre, apagueu els mòbils, que no soni ni un vibrador d'aquests. Vull dir que, bueno...
Això de l'oratòria és important perquè sí que és veritat que a vegades sentint aquest document històric que, doncs, hi ha oratòries molt, que són molt retòriques.
Sí, no, el d'ells era així també.
I tal, però hi ha oratòries que tot i sento així, sí, diuen exactament allò que volen dir, sí, sí, i que tothom pot entendre.
Sí,
aquesta és l'altra, perquè en molts casos el problema que hi ha és que tu escoltes algú i dius... A part de la pobresa de llenguatge, què m'està dient?
Sents algú que té un caset i que moltes vegades els hi passa que dius, com és que aquest boig ha dit això? No, perquè no està centrat, penses.
Sí.
Ho diu, no perquè vulgui dir cap xorrada, és que no hi és allà, no hi és, ha posat un caset i quan no hi ets es paga molt car.
I tant.
Quan no hi ets es paga... Perquè la retòrica del... Hem escoltat documents del Cambó. La retòrica del Cambó és antiga, és del 19, és un senyor del 19.
Ah,
Fa com l'Enric Borràs, puja. Però fa com l'Enric Borràs, però donen a la llaga. És una manera antiga de dir, però bona. Bona. Hi ha gent que la manera que tenen de dir és antiga, s'han agafat formalment a una manera de dir antiga, però no tenen res a dir. Llavors, el resultat és...
És el que tenim.
És el que tenim.
Malauradament.
Sí.
Míriam, gràcies per estar aquí. Carles, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
I escolta'm, anirem seguint, esperant que tinguem el Cambó companys aquí i esperant que vosaltres presenteu una altra cosa després del mossèn Cinto, que tinguem més. Moltes gràcies.
A vosaltres. A vosaltres.
Vagi tot molt bé.
Vinga, molt bé. Gràcies.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que, a més, és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre quatre varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
Si jugues a la ruleta, no saps què et tocarà, guanyar o perdre. Et pot sortir l'inquilí morós, no te la juguis.
Lloguer Segur. Et busquem els millors inquilins, et garantim el cobrament del lloguer i te'l gestionem de manera integral. Amb el teu pis, no te la juguis.
Lloguer Segur, al 902 37 57 77 o visita lloguersegur.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Quant temps has dedicat a preparar la jubilació? Presentem Caixa Futur, perquè la comencis a planificar des d'avui mateix. I ara, fins al 31 de desembre, porta el teu pla de pensions a la Caixa i aconsegueix fins a un 3% en efectiu de l'import traspassat. Consulta les condicions de la promoció a lacaixa.cat. La Caixa, tu ets l'estrella.
Vet aquí una vegada dos amics que tenen en comú la passió pel bàsquet i els fruits secs, en Xavi Corbera i en Sergi Vidal, van decidir exportar els fruits secs com a font de salut i energia de la seva Badalona natal a Sant Cugat del Vallès. T'esperem des de dilluns 6 d'octubre a la nostra botiga de fruits secs a Santa Maria 43. Corbera, salut de grapats.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia.
Ai, senyora, quina entrevista més interessant. M'ha agradat molt, eh?
Això aquesta gent són molt bones,
oi,
eh?
És que jo ja sap que en Verdaguer, bueno, ja ho sap. Home, ja ho vaig confessar, que n'estic enamorada.
Home, i tant.
Ai, sí, els amors.
Amb aquella, però... amb aquella imatge que té, amb aquells ulls tan clars, tan blaus.
I aquells ulls, i aquella mandíbula quadrada, i la barretina. Ai, senyor, és que no n'hi ha d'homes així avui dia. No n'hi ha.
Hija mía, tu problema no és d'indecisió. Sí.
Ah, mira... L'Helena que torna, i Helena, tranquil·la, que lo tengo claro.
Y has de prescindir de las opiniones ajenas.
Sí, claro. Es que de tant en tant apareix, ¿sabes?
Yo puedo asegurar porque la estatura no cuenta para absolutamente nada.
Bueno, la estatura a lo mejor no, pero las medidas importan mucho, Helena, ya lo sabes.
Prohibirte, ay, fíjate, Helena. Qué palabra más fuerte. Prohibirte usar zapatos de tacón.
Ay, señor. Les coses que passaven abans, eh? Jo
ho he
sentit,
la ràdio,
eh?
Sí,
ella donava molt bon consell.
Tu puedes aceptar su invitación.
Bueno, Helena, cállate, que no me dejas continuar.
A fin de tratarle más a fondo.
Escolta, ai, que em fa riure aquest el Joan, que el tenim aquí, ai, senyor. Jo el que li volia dir és que abans que ha parlat de la ràdio, és molt interessant el món de la ràdio, perquè, clar, la ràdio què passa? Que la gent es pensa que això és tan fàcil i s'ho creu tot el que passa aquí. Perquè, escolta, jo ara si dic que és de nit, la gent creu que és de nit, eh?
I en canvi és de nit,
exacte. Però de vegades és més mentida, més veritat, no se sap ben bé, sap? Jo, però, clar, això de la ràdio no és tan fàcil, perquè vostè ja ho sap, senyor Eduard, que quan entrem has d'entrar en un moment que hi hagi un anunci, tens 10 segons, has de posar el micro, no estornudar, posar-te els cascos que funcionin.
No pots picar la taula.
Però no pots picar la taula, que llavors enrenyen, mires a la cabina, pam, la llumeta vermella, que aquesta llumeta no saps, està pendent, que s'engegui, que s'apagui, oi, senyor. I llavors estàs en mitja antena, vas parlant sol, i ningú contesta, eh? És clar, la gent es creu el que dius, perquè jo ara crec que hi ha algú a l'altra banda que m'està escoltant, no?
A veure, segur?
No sé, no contesten, no diuen res.
No diuen res,
però hi són perquè és mig veritat, mitja mentida. Bueno, és mig veritat. La tele sí que és mentida del tot. La tele sí, només cal mirar Antena 3 o Televisió Espanyola, però la ràdio és mitja mentida. Jo vaig començar amb la ràdio, avui li vull explicar uns intríngulis del meu començament amb la ràdio, que vaig començar fent un programa de cuina. Veu? Fèiem això, batíem els ous, fèiem el sofregit,
veus
el sofregit, la ceba, però sap què passa? Que no hi havia cuina, de veritat. I això és molt difícil, fer veure que hi ha una cosa i que no hi és.
I explicava la recepta, com l'anava fent, sí. I no era veritat.
Llavors m'anaven posant soroll, com ara, però escolta, en aquella hora, que eren les 3 de la tarda, i aquella gana, i al final dic, mira, no canvieu-me de programa, perquè ho passo malament. Clar, això d'anar batent ous i soroll d'ous i no pots fer res, et tornes boig i no pots fer de veritat. I llavors em van posar a fer retransmissions a esports, em van posar.
Vas aquell tan famós?
Quin famós?
Aquell, com es deia, aquell que era tan famós que va quedar allò de...
Ah, el Pujal. Sí, mi-te'l, el Pujal. Llavors em van posar a retransmetre, però no retransmetia futbol, jo retransmetia això que fan ara, aquest esport, que no sé ni com se diu, allò de les pales, aquelles de platja, allò que juga a l'Aznar.
Sí.
Sap allò? Que...
El pàdel.
El pàdel. Doncs havia de retransmetre el partit de pàdel, que ell juga al pàdel perquè ja ho sap, que té les cames curtes i el tenis no pot.
Clar.
Perquè aquell home ho té tot curt.
Però volia repartir pelades, eh? Ara, aquests dies.
Què diu? Que què?
Que aquest home voldria repartir pelades.
Pelades, sí, amb aquelles pales. Clar. Ja ha fotut unes bones pelades, ja clar. Ho pot dir, ja. Però, bueno, aquest home feia això perquè té les cames curtes. Bueno, de fet, és curt, tot ell és curt. Doncs llavors esclar, havia de fer els partits, però ja sap que en Pujal, jo vaig escoltar-lo molt, perquè ell el que va fent és que va dient on és la pilota. Veu? Va seguint la pilota. Ara ja ha seguit la pilota que ha anat a dintre. Bueno, clar, doncs jo anava fent el mateix amb el pàdel, però escolti, aquella pilota anava boja, amunt, avall, amunt, i vinga, anar seguint la pilota. Fixi's si és difícil fer això de les retransmissions de les pilotes, que quan s'havia acabat el partit de pàdel i ja s'estaven dutxant, jo encara estava retransmetent, encara vaig estar una hora dient on era la pilota.
Clar.
Per moviments de la pilota. I dic, això tampoc no pot ser, poseu-me en un altre programa. I llavors se'm van posar en un programa d'aquests, d'aquests una mica picants.
Ai.
Sap què vull dir?
Ai, ai, ai.
Aquests...
Jo ho noto.
Aquests que fan a les 3 de la nit, que parlen, bueno, dues noies expertes, sexòlogues, sap què vull dir?
Parlen una mica baixet,
que parlen així.
Hola.
En la foscor de la nit.
Exacte.
Truca'ns i explica'ns els teus problemes.
Per què estàs tan neguit?
Sí, però jo no podia estar en antena, em posava molt nerviosa. Dic, escolteu, jo contesteu vosaltres, que esteu més acostumades. Dic, jo ja recolliré les trucades, eh? Però escolti, trucaven a les 4 de la nit aquells homes i aquelles dones fent aquelles preguntes. I esclar, jo em posava molt nerviosa. Llavors ja un dia al final truquen i diu, és el programa de sexe? Dic, no, s'ha equivocat.
Això és Endesa.
Exacte, això és Endesa. I vaig començar a dir que s'equivocaven. I clar, que va passar que clar, el programa no funcionava perquè no trucava ningú. No anaven les trucades, no entraven trucades i al final pues, ens el van tancar. Total, em va saber greu per aquelles noies, pobretes. Però miri, després les van posar en un programa que va fer el Bisbat.
Ah.
Sí, el Bisbat va fer un programa... ara hi ha aquesta música parlant del Bisbat, potser que això.
Era allò de les 12 del migdia? Allò de l'acte?
Allò, sí, de retransmetre la missa. Ah. Llavors em van posar a mi de retransmetre la missa. Cap. Però escolti...
Sí, per això...
Però no es pensi, eh? Que
una missa una mica...
Bueno, una missa així moderna, com es fan ara.
Oh.
Però sap què passa? Que retransmetre la missa també és difícil, eh? Perquè, escolti, llavors, quan era el moment aquell de la congregació,
sí,
aquí al carrer Hospital, jo sortia corrent cap al monestir a prendre la figura sagrada.
Clar.
i torna corrents un tip de corredixes amunt i avall. Dic, escolta...
Però ja m'esperaven, no?
Ja m'esperaven, sí, clar, deixaven passar la primera, però escolti, clar, estava fent el programa en directe, havia d'anar a venir, fer la comunió corrents del carrer Hospital, a monestir, tornar... Ai, senyor! Bueno, fins que per sort, estimats radioients, em va trucar el senyor Eduard Jané, i ara estic aquí al Molta Comèdia, i aquest ha sigut la meva trajectòria radiofònica, senyor Eduard.
Molta Comèdia. Perfecte. Amb Eduard Jané i Gisela Figueres.
Doncs direm ràpidament l'agenda perquè com sempre ens passa, tenim poc temps. Això que esteu sentint és una voce poco fa, és a dir, un fragment del Barber de Sevilla de Gioachino Rossini, que en aquest cas aquí al Teatre Auditori s'està fent aquests dies, i aquests dies s'està fent per a les escoles, i el diumenge hi haurà dues sessions, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, però en aquest cas és el Superbarber de Sevilla, o sigui que està dirigit sobretot a públic infantil. Jo penso que és una gran idea, aquesta que van engegar la gent del Teatre del Liceu. És molt bona idea també que el Teatre Auditori ho hagi agafat, ho hagi acollit, perquè, com dic, dimarts, dimecres, avui dijous, demà divendres, i el diumenge, en aquest cas, només per públic que no sigui d'escoles, hi han anat molts i molts i molts escolars. Em sembla fantàstic. Després tenim una cosa interessant, molt interessant, que és la primera nit de Reggae, d'aquí de Sant Cugat, que fa al Teatre de Mirasol, on hi haurà diferents grups, alguns d'ells d'aquí, el disc jockey Rambla, que és d'aquí de Sant Cugat, i que faran això, una sessió que començarà a 14:45 de la nit i que teòricament s'ha d'acabar cap a les 2 de la matinada. És un lloc tancat, vull dir que, escolti'm, poden fer-ho perfectament, no passa res. També voldria comentar que hi ha hagut una banda que es diu Pantaleó, que va guanyar, doncs, ahir el segon premi d'aquest concurs que es fa que prepara la banda rock, que es diu Sona Nou, i hi ha dos elements d'aquest grup que són de Sant Cugat. O sigui que és interessant que en Gerard de Pablo, que és el cantant, i l'Oriol Corroto, que és un dels membres dels quatre que formen el grup Pantaleó que ha triomfat amb aquest enderroc, perquè, clar, un segon lloc és, no és un primer, però, en definitiva, tenen possibilitat de poder fer moltes coses a partir d'aquest moment. I recordar, doncs, això que estàvem dient abans, que el dilluns hi haurà aquest espectacle que presenta, doncs, en Carles Martí, de Miri Maramany. Però també volia dir que el dia 16 diumenge, a Vall d'Oreig estava previst una obra, no es farà aquesta obra, que es farà més, a cap més d'uns mesos, al febrer probablement, i el Teatre Espiral tanca la 21a mostra amb 5 hores con Mario, que es farà aquest diumenge a les 7 de la tarda.
Oh, i recordi que els convidats que van venir la setmana passada, aquells de la Cigua, del Siglo,
sí,
que també és
també
el diumenge,
fan
a la tarda.
Sí, el Siglo.
El Siglo també està bé. Sí, sí.
O sigui, tenim molta feina, com
molta
de costum.
Feina, sí,
no sé com ens ho farem.
Bueno, mira, de doblança, allò que faig jo. Un dia, sap què vull dir?
Sí, però que hi ha gent que li costa més, això.
És una tècnica que se n'ha d'aprendre.
És una tècnica, però jo a vegades ho penso. Si tingués la possibilitat, doncs, estar en un lloc i estar en un altre. Hi ha gent que s'ho creu, hi ha gent que s'ho arriba a creure, però la veritat no és així. Per tant, aquí tenim una mica de reggae. Amb aquest reggae tancarem el programa.
Això és lo del reggae, eh?
Això és lo del reggae.
Està bé, això.
Esteu balla bé, això?
Bueno, és allò d'aquell noi dels cabells que no se'l rentava, no? Aquell...
Ma, és una forma, eh? És un tipus... Van començar amb aquella illa de Jamaica, però en aquests moments, quan sortim al carrer,
sí,
en podrem veure alguns, potser.
Oh, i tant, si jo a la peluqueria ho faig, això.
Què diu ara?
Sí, però bueno, un secret és dir, noi, torna d'aquí 3 mesos i no rentis el cap, a veure com ho portes.
Doncs molt bé.
I tant, doncs vinga, molt teatre i moltes coses per fer aquest cap de setmana.
Moltes coses i fins el dijous vinent tornarem amb molta comèdia.
Fins dijous, senyor Duart. Catch your fire, you're gonna get burned. And slave driver, your table is turned. Catch your fire, you're gonna get burned. Boy, every time a year crop off a whip, my blood runs in me cold. Yeah, I remember on a slave ship how they brutalize the very souls. Today they say that we are free, only to be chained in poverty. Good God, I think it's illiteracy. It's only a machine making money. Drive them, the table is turned. Catch your fire, you're gonna get burned. Turn.